asamblea de majaras. 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 Asamblea de majaras.
Ey. Comienza aquí la Asamblea de Majaras, el programa que toda suegra querría como yerno.
¿Tú qué tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ja. Ja. Majara, majara.
Contrabando.
Contrabando.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts i benvingudes un diumenge més aquí a l'Assemblea de Majaras, el dia lliure Contrabanda FM, 91.4 www.contrabanda.org. Avui és diumenge 27 d'octubre del 2013, són les 7 i 6, canvieu l'hora, qui no ho hagi fet, els Majaras ja ens ha passat, durant aquests 16 anys de programa ens ha passat molts diumenges de canvi d'hora i despistes varios, però bueno, avui no ha estat el cas. I res, doncs un programa que ens fa il·lusió fer per moltes raons. Una d'elles és perquè en el fons fa un mes just que no trepitgem aquest estudi per fer ràdio. Us recordem els més furibundos fans que el darrer programa el vam fer des de la Sequoia, des d'Osona, i que malauradament, bueno, de moment no tenim penjat el podcast. Ara Eduardo Manos Tijeras, quan se senti i ens expliqui una miqueta com recuperar aquest programa, pues podrà també fer 5 cèntims del que va ser el programa especial de fa 2 setmanes. I res, doncs tornem a estar aquí a l'estudi de Contrabanda FM, al cor de la ciutat podrida, i res, comencem ja amb les presentacions. De moment, tocant els botonets a la taula i de més prestatges, un servidor, Ernesto Chemajara. Després tenim l'altre Majara seminal, que arriba tard, però arriba tot encamisat i impuntual a la cita.
Hola, bona tarda, contrabandistes. Eduardo Manos Tijeras,
fem pessigolles al nené.
Exacte, amb les seves entrades triomfals habituals. I després, a veure, qui més tenim per aquí? L'altra Majara intermitent, ella...
Oliveta Precària Presente.
Presenta. I després tenim dos invitats, invitades, que ens han vingut a xerrar. Segurament acabarà sortint de moltes coses, però d'un documental en concret, i són la Gemma i el Joan. Hola.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joan, que s'estrena, a Contrabanda.
Exacte, és primera vegada.
I la Gemma, que ja no podríem dir una habitual, però bueno, que ja s'ha estrenat en aquests micros.
Un parell de dies, sí.
Potser durant el programa, el transcurs d'aquestes 2 hores, desvelarem, no? Pels més curiosos. En quin altre programa? Doncs bueno, nosaltres 5 i qui sumi humana o telefònicament, doncs estarem fins a les 9 del vespre en aquest programa d'Assemblea Majaras, el magazine que toda suegra querría como yerno. A la sintonia hi haurà Contrabanda, dir-vos que tornem a estar a l'aire des de fa uns 4 dies. Contraland FM durant una setmana no ha estat sortint a l'aire i més o menys des de dimecres, pues, arreglant certs desajusts tècnics de l'alta freqüència d'aquesta emissora, doncs ja tornem a estar. Doncs res, comencem recordant-vos les formes habituals de contactar, tant avui en directe com durant tota la setmana, a Contraland FM. La més fàcil i habitual.
El telèfon, el 93317366. 93-317-7366.
Després tenim un correu electrònic també, perquè potser gent que ens escolta en diferit o és vergonyosa.
El programa en té un, que és assembleamajares@gmail.com. Encara, si després de 50 anys de dir-ho que ens canviaríem el correu, no ho fem.
És que no ho diguis més, perquè...
Ja, però...
Vale, digueu, va.
Ja ho he dit. Però la ràdio, si voleu contactar la ràdio perquè teniu una proposta de programa o voleu gravar un documental a la ràdio o qualsevol cosa així, doncs contrabandaradio@contrabanda.org.
I després, com que ja som unes modernes i ens anem a poc a poc una mica actualitzant, tenim un Twitter. Mira, jo per problemes meus de connexió no hem pogut tuitejar les invitades que tenim avui, però sí que el tenim, que és Assemblea Majares. Assemblea Majares. Pues tu, sense més...
I més coses, sí, i més un blog coses. On empenyem els podcasts, que és majares.contrabanda.org.
Ens hem de disculpar perquè el darrer programa especial fet a la Sequoia, a la Osona, no està penjat.
No, encara.
És pa col·leccionistes, aquell programa d'aquell dia.
Segur.
Qui va escoltar en viu, pues, bueno, és l'afortunat.
Sí.
No tenim la sort.
I després tenim un apartat de correus.
Això ens agrada molt.
Que avui en el diari ho veia, que el Cisa es vanta de ser... que encara té l'apartat de correus.
Pues no és l'únic.
Nosaltres també. I 748 del 08080.
Fervents defensors d'aquest, no? Il·lustre espai, que està cerca de Correos, però apartat.
I paguem la nostra quota.
Exacte. Bueno, doncs va, comencem amb una mica musiqueta, després expliquem alguna cosa així del nostre entorn més proper i entrarem al trapo amb els nostres convidats. Doncs una cançó d'una banda que es diu Fabuloso con Vespectro, que jo he escoltat fa no gaires hores en viu i en directe, i és una de les raons perquè jo avui tinc una miqueta, vinc una mica de migranya, que no es noti.
Ah, i has portat el vi tu també, no?
No, això ho explicarem també. Bueno, doncs va, aquesta banda de Madrid que fa un punk rock força contundent i que l'he estat escoltant fa unes hores a una empanaderia de Gràcia amb un soroll estrident amb els decibelis a tope.
Ah, em pensava que és en aquell lloc d'aquí costat de la Lechera, no?
No,
no. Com es diu això?
Això ara ho explicarem.
Molt bé.
Però bueno, m'agrada molt, eh?
Quina ruta, no?
I si podeu escoltar sense que us rebentin els timbans, però encara millor. I com que se'ns acosta a Tots Sants, que donarà peu a alguns interessants eventos rituàlics, que també comentarem a l'agenda, doncs va, quina millor cançó que Galopando a lomos de un ataúd, que podeu recuperar en el bancamp d'aquesta penya. Fabuloso combo, Espectro, des dels madriles.
Thank you.
Fabulosos Combo Espectro, que no nous espectres ni espectres ni coses així, però sus alter egos de Madrid, podria ser, no? Una mica més sinistrillos, potser.
Sí. Obscurets. Obscurets. Ens agrada, no? Una mica la música obscura.
Sí.
Bueno, doncs parlant de coses obscures, mira quina casualitat.
Oh, oh, oh.
Molt ràpidament, perquè més endavant esperem poder-li dedicar un programa, dir-vos que ara venim també d'un event on encara s'està realitzant a pocs metres d'aquí, que és com la presentació d'un espai que es diu La Negreta, així també una mica obscur, en el barri El Gòtic, un barri que és on mal ens pesi, però també ens, doncs ens negarem contra l'antestacito, ens acull, tot i que a vegades emigrem altres barris de Ciutat Vella.
Formalment sí, no?
Sí. Tirem més a creuar les Rambles, però bueno, estem al Gòtic i aquest barri, on parla molts cops maltractat, doncs no és que vagi sobrat d'espais autogestionats. I doncs, bueno, ara hi ha una sèrie de col·lectius i moviments doncs, que estan reivindicant i tirant palante un que es diu La Negreta. Avui es fa la presentació com pública, a l'aire lliure, a la plaça de Mercè, i això dura tot el dia. I de fet, encara que ens estigueu escoltant en viu i potser esteu al carrer amb els walkies o amb el mòbil seguint-nos, doncs podeu anar fins allà, perquè això de fet durarà encara una horeta mínim. Ara l'Ibai, un també, bueno, antic contrabandista en certa forma, doncs està a punt de punxar, i he passat un moment, estava en un concertet de rumba, i res, doncs esperem poder parlar amb gent protagonista d'aquesta reivindicació sobre aquest espai que està al carrer, a veure que ho diguem bé, 9 de Sant Francesc, 21 Baixos, que en breu faran també un acte de presentació amb xerrades, portaran gent d'altres espais autogestionats com la Flor de Maig, que està d'aniversari al Poble Nou, o altres experiències més de Ciutat Vella, segurament també gent de Can Batlló, que avui en parlarem, etc, etc. Bueno, doncs benvinguda, no?, a la gent de La Greta,
sí, molt bé,
que ha fet una paella gegant. Jo he vist ja només quan l'estava netejant, però perfecte, això fa molt barri. I res, per ja comentaris així guinyos, l'últim enviem aquí molts petons a les companyes que fan anys, d'una banda la Bea Contrabandista, que ens ha deixat en su legado una ampolla de vi, que agraïm, amb la fredor que fa.
Sí. I d'altra banda, la Reneta, que anirem després a passejar-la un rato, no?
A felicitar-la in situ, no?
Sí, esperem. Merda, ens està escoltant.
O no? Bueno, va, doncs fiquem música i aterrissem. El programa avui, que com és habitual, ens pillava una miqueta, doncs així, en tres pesos i aterrant. Escoltarem una gent que es diu, a veure, Tashkenti, segur que ho dic malament, des del País Valencià, un tinyent, i que ens envien els companys de Casbah Music. Han tret un disc que es diu Saba, i res, ens servirà doncs, per anar-nos aposentant una mica i anar podent organitzar-nos, no?, els nostres invitats. Sí. Pues venga, una banda així que fa rotllo mestizaje aquest, així, estil barreja rumba, cúmbia, però la cançó que ficarem, la primera, és bastant més africana. A mi m'agrada una miqueta més.
Molt bé. La Rosa dels Vents, no? Ah, no, dels Vents, no, de los Tiempos.
De los Tiempos. Però bueno, ens guiarà també, no?
Vaig néixer els dies, vaig morir les nits. El repte de la vida amarga i llarga no té fi. La temptació del repte, la desesperació, la inquietud de trobar-te, la meua salvació. Deshojando la rosa de los tiempos, cada hoja me sabía más el tiempo. Otra hoja separada de la rosa, y a vivir cada día el desafío de la vida. يا حبيب غاب عليا خلاني وحداني، حبيبك عينيا خلاني كنعاني. حبيب غاب عليا خلاني وحداني، حبيبك عينيا خلاني كنعاني. ومشات ايام وجات ايام وانا ما نسيت حبيبي. لا 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 مشات ايام وجات ايام وانا ما نسيت حبيبي. لا 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 لا
سحبوا الرسا de los tiempos hoja por hoja una definición cada hoja me sabía más a tiempo otra hoja separada de la rosa. Un tiempo más para aprender a definir y a vivir cada día el desafío de la vida.
غريبة دنيا وغريبة يا ليا الرجاء صليتاريا غريبة سنتوتا كيداتا سي اسبرا ملو مين الريتون جات ايام وجات ايام وانا منسيت حبيبي لا 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 مشات ايام وجات ايام وانا منسيت حبيبي لا 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 لا
desafío de la vida sigo el sol que te ilumina la palabra que da vida la mirada que me rima la rosa que me inspira la luz de nuevo día la voz que acompaña la locura deshojando la rosa de los tiempos hoja por hoja una definición cada hoja un desafío más al tiempo otra hoja separada de la rosa un tiempo más para aprender a definir a vivir cada día el desafío de la vida. La rosa de la vida, hoja por hoja, una definición. Cada rosa más es un reto a la vida. Al vivir día a día, la esperanza se marchita. Otro pétalo de rosa se deshoja. Al vivir día a día, la esperanza se marchita. Otro pétalo de rosa se deshoja. Y se deshoja.
L'anarquista Oriol Soler Sugranyes. Vaig voler saber més sobre les circumstàncies de la seva mort arrel de la fuga de la presó de Segovia organitzada per ETA Politico-Militar l'any 1976. La meva curiositat i el meu interès m'han donat l'oportunitat de conèixer les històries dels companys i companyes que compartiren amb l'Oriol les seves últimes hores de vida i acostar-me d'una manera molt pròxima a una petita part de la història d'Euskadi.
Un poco que hoy echas una mano, mañana otra, y al final pues estás dentro de todo.
El que hace dicho nada no es para ganar una guerra, no es para ganar una guerra, es para crear conciencia política.
Tenía un sentido la lucha porque pensábamos que podíamos transformar el mundo.
Se enteraran en la cárcel que les faltaban 22 tíos, es la hostia.
¿Tú quién vive?
Recuerdo porque era una camisa de cuadros muy, muy pequeñitos. El hombre estaba emocionado, se vistió y es la camisa que agujereó a nuestros
hijos. Se vive vivo todavía.
Sí, es la camisa que agujereó a nuestros hijos.
Vive vivo.
Parlar d'un germà mort i no mitificar-lo és molt més difícil del que hom es pot imaginar, ja que aquest és el parany en què caiem quan parlem d'una persona que ens ha deixat. Però una cosa sí que sé, si em vaig embolicar entre els mil, va ser per ell, pel seu entusiasme i la seva gran capacitat de saber encomanar els seus ideals. L'Oriol va ser l'ànima del mil, sense ell el mil no s'entendria. A pesar de les seves llargues absències, degut al seu recorregut per les presons espanyoles i franceses, La Modelo, Girona, Carabanchel, Jaén, Perpinyà, Montpellier, Montauban, Toulouse, Lleida i Segovia, el seu esperit sempre era amb nosaltres. Des dels 18 anys fins a la seva mort, a causa dels trets de la Guàrdia Civil, va passar més temps de presó en presó que no pas en llibertat, i la darrera fuga, la de la presó de Segovia, no va ser la primera. L'any 71 ja s'escapa de la presó de Perpinyà. Un any més tard intentà fugar-se de la presó de Montauban i la darrera a la presó de Segovia on va morir. Només amb això ens podem fer una imatge del seu caràcter rebel. Ell almenys va tenir una mort en un indret idíl·lic, envoltat de fagedes i prats, a pocs metres de la frontera i a quatre passes de la llibertat. Les seves restes reposen a terra, a bord, mirant la serralada del Cadí. En canvi, el Salvador Puigantic el van matar indignament, agarrotat al Garrot Vil, en una habitació bruta i fosca de la presó Model de Barcelona. Jo, a passar de ser el germà que més vivències, viatges per Europa, per fer contactes amb altres grups i accions armades, vam compartir, sempre tinc la rancança de no haver compartit amb l'Oriol més moments. A casa érem 11 germans. L'Oriol era uns quants anys més gran que jo. Quan ja teníem edat de compartir experiències, ell va començar el seu calvari carcerari. La seva trajectòria carcerària i l'exili a França va trencar la relació normal entre germans. Crec que en Raimon, un altre germà que va compartir presó a la Model amb l'Oriol, va tenir la sort de conviure i conèixer-lo més que jo, a pesar que vam fer moltes coses junts. Eren uns anys en què la vida corria a una velocitat vertiginosa, sempre rodejats de companys predisposats a tot, i on la vida particular no tenia massa importància. Allò important era fer, i això ens dedicàvem les 24 hores del dia. La relació entre companys era intensa i visceral. Érem capaços de deixar la pell per un company. Encara que compartíem habitatges i vida en comú, poc sabíem, per normes de seguretat, qui era qui, com es deia o d'on provenia. Tots teníem un nom de guerra. Per mi l'Oriol era el Víctor, el Pons Llobet, el Queso, el Puig Antic, el Metge, en Santi Soler, el Petit, i així tots els companys. Ha sigut més tard, amb els anys, que hem arribat a comprendre i estimar aquelles relacions clandestines. Vam pagar un preu massa car. Morts, presons, exilis, però no puc renegar de res del que vam fer. Hauríem d'haver fet les coses millor, però només teníem 20 anys. Aquesta és una carta que va escriure el Jordi, germà de l'Oriol, per editar un llibret que hem fet sobre la fuga de Segòvia.
Pues vinga, ara sí. Música, ara sí. Maestro.
Rusiñol, Ancomana mala mala Rusiñol, d'un bel bucatge Rusiñol, d'un vol si canta, canta, canta. Ancomana mala
Al començar el programa sentíem la veu d'una de les invitades que tenim avui amb nosaltres, la Gemma, que bueno, ens llegia una carta que fa referència al documental que venen a presentar aquí avui, de Segovia Big Bang, conversaciones con sus protagonistas, i seguidament doncs, hem posat una cançó molt significativa amb referència a aquest documental, que és la cançó de Rusiñol, i bueno, si et sembla, doncs crec que és la manera de començar a donar peu a que presenteu una miqueta bueno, la història que veniu aquí a presentar avui.
Bé, bueno, l'Oriol Soler Sobranyes era cosí del meu pare i jo sempre he tingut molta relació amb aquesta família i per tant sempre havia sentit a parlar dels Mil, on no només hi formava part l'Oriol, sinó quasi tots els seus germans. I bé, sempre havia estat molt interessada pel tema, m'havia llegit tots els llibres i això, i vaig cursar un màster de comunicació de conflictes armats, s'havia de fer un treball final, jo estava a l'atur, i vaig pensar que era el moment per fer un treball sobre aquest tema que sempre havia volgut. Feia relativament poc que et havia deixat les armes, i jo sé que l'Oriol havia mort a una fuga organitzada per ETA, i em va semblar interessant posar-me en contacte amb els companys de fuga de l'Oriol, i parlar no només de la fuga on va participar i morir l'Oriol, sinó parlar del tema actual que s'està vivint a Euskal Herria, també parlar de les motivacions que ells van tenir per entrar a una organització com ETA, I aleshores, bueno, amb tot aquest embolic que tenia al cap, no sabia ben bé com plasmar-ho, vaig posar en contacte amb el Joan, perquè sabia que feia vídeos i m'agradava molt com treballava, i ja es va animar a col·laborar amb mi.
O sigui, el punt de partida ja és a nivell personal, que és una cosa que et toca realment de prop, no? De que imagino més o menys des de petita podria picar la curiositat o saber, no?, què feia el tiet, que no és el típic, no?, tenir un tiet que estigui en el moment ibèric d'alliberació.
No, és típic. Sí, jo el que recordo que ara li, bueno, comentàvem quan vam fer la presentació a bord, que el primer moment que recordo era que jo era petita i no sé, estaven parlant del tema, els meus tiets o així, i jo vaig preguntar, no?, a un tiet, vaig dir, però i com va el morir l'Oriol, i per què, i tot allò, i al final el meu pare em va agafar i em va dir, ai Gemma, aquestes coses no es pregunten i tal, no?
Bueno, que a vegades passa tabú, que... No? Les fa...
Tabú tampoc, però bueno, no són gaire de xerrar. I també per això jo vaig decidir, jo al principi sí que volia fer alguna cosa dels mil, però després vaig veure que, a part de que hi ha un documental que va fer la Martina Loger i que està sencer a YouTube i que està molt bé, em va agradar... desviar-me una mica de la família, perquè jo crec que la distància també et permet entrar més a fons a vegades en els temes. Vull dir, que jo si hagués hagut d'entrevistar els meus tiets i tal, potser no m'hagués atrevit a fer una sèrie de preguntes que una altra gent, pel seu fet d'estar més distanciada del que ells han viscut o el que són, et permet potser entrar-hi més directament.
Jo penso que també, vull dir, ara que comentes això, no?, de que no vas entrevistar la teva família, a mi el que em sembla interessant del documental és que hagueu tingut l'oportunitat d'entrevistar aquestes persones que heu entrevistat, no? Vull dir, m'agradaria que ens expliquéssiu aquí una miqueta, vull dir, com veu arribar a contacte amb aquesta gent i com aquesta gent es va mostrar disposada o no des del primer moment a ajudar-vos a reconstruir la història d'aquesta manera, tenint en compte la delicadesa de la situació, no? És super, bueno, crec que és una oportunitat super interessant.
Home, en aquell moment t'havia deixat les armes feia poc, i només la vivència d'anar allà, no només que ens parlessin de la fuga, sinó també parlar de l'actualitat amb ells, i era una cosa super, bueno, que ens donava, bueno, molt emocionant, o sigui, anar allà i que ens parlessin de com es van fugar, però coses d'actualitat. Com ara també estaria molt bé tornar cada mes, bueno, que els veurem d'aquí a poc, suposo, i parlar de, bueno, què penseu de la doctrina Perot i com s'està portant. O sigui, va ser molt interessant també tocar tots aquests temes. A mi tot el vincle aquest amb ells em va venir després, quan la Gemma va contactar amb ells, i... Bueno, perdona que m'havies preguntat exactament.
No,
la reacció,
com van rebre,
no?
El
com van rebre ells o sigui, si ells es van mostrar disposats, si els hi va agradar, si...
O si es van rebre pedrades, no?
Sí. Ella els va rebre primer, però per mi la meva reacció va ser va ser molt fàcil. O sigui, jo vaig venir després, ja va contactar primer amb ells, després, quan vam quedar amb ells, vaig veure que eren superpròxims i un cop ens van obrir les portes, o sigui, ho vam notar, o sigui, un cop ens van com acceptar ens van obrir les potes i va ser fàcil. Però nosaltres també veníem de, potser una mica amb el respecte de dir, hosti, quin tipus de pregunta podem fer, bé de saber si ho farem o no, com a mínim jo anava amb aquesta inseguretat, o sigui, bé, jo què sé, potser tot irem pel cap segons quines coses. Però clar, suposo que entre que ser joves i ser catalans també ens crea una mica de distància amb el conflicte basc, que et permet també, no ser més ingenu, però preguntar una mica tot el que vulguis. I això ens ha donat molta llibertat de preguntar tot el que ens preguntàvem i que ens ho diguessin ells a primera persona.
Però potser al mateix temps poden veure-ho com que també pugui haver certa empatia o rebre's d'una altra manera,
que és una barresa,
que venint d'una altra...
Sí, bueno,
no?
El primer va ser que jo vaig trucar a la Miren, que és l'única dona entrevistada, i clar, jo li vaig dir que era família de l'Oriol Sossogranyes, i això ja, o sigui, va ser un punt d'entrada. També recordo que inclús gent del... com a tot arreu tothom s'acaba coneixent, no?, en territoris tan petits, molta gent em deia, ostres, la Miren no sé si estarà disposada a parlar. Llavors jo vaig pujar un cap de setmana i vam quedar a un bar i jo estava molt nerviosa perquè també estàs amb el... quan ja estava allà pensava, ai, què estàs fent aquí quedant amb la Miren, ara, no sé, volent remoure un passat que a ella potser li fa dolor i jo perquè vull fer un documental, vull que t'entren totes les històries... I em van acompanyar unes amigues que em van dir, bueno, d'aquí un quart d'hora et passem a buscar. I jo els vaig enviar un missatge perquè al final vam estar 3 hores a un bar I no només vaig preguntar-li jo coses, sinó que ella també em va preguntar molt, volia saber per què era aquest treball, també vull dir com el que volíem fer. I aleshores vaig pujar una altra vegada per conèixer-ne dos més, i la il·lusió va ser que entre uns i altres es van anar posant en contacte i els va agradar formar part d'aquest projecte.
O sigui que en certa forma li veien sentit, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
I tenien ganes d'explicar-ho.
Moltes
o sigui, el
ganes.
Sentiment que quedava és tenen ganes d'explicar-ho i explicar-ho tot amb detalls. Mm-hmm. I fins i tot hi ha molts trossos de documental que acabarem penjant-ho sencer les entrevistes, que deies, és que ens donen moltíssima informació sobre la primera fuga que va caure per la infiltració d'un policia que es deia Lobo, bueno, és com més conegut, i ens donaven moltíssim material, moltíssimes ganes de parlar.
Que de fet és el Lobo, el famós, que també va ser portat al cine, el famós sí. Topo, no?
Exacte. Sí.
Perquè jo tinc una pregunta, la història s'assembla a la pel·lícula o no?
Sí, a veure, però, com clar, sempre...
És que és molt pel·liculera, la que va passar. O sigui,
podríem situar, no? Perquè, almenys el fet concret, perquè la pel·lícula, recordem, a part del subtítol es diu de Segovia Big Bang, que no parla d'una orquestra castellana, sinó d'un fet concret,
sí.
No? Que és la fuga...
La fuga de Segovia. Sí, la pel·lícula sempre havia sigut el meu referent, i bueno, tots les que hem vist, no? Ells no estan tan d'acord amb la pel·lícula, però jo crec que això és una constant. En quan intentes explicar una realitat que no és teva com vulguis, doncs sempre hi haurà gent que no els hi agradarà.
Perquè la pel·lícula la van fer en contacte amb ells o no?
Sí, és que de fet el productor de la pel·lícula, que és Ángel Amigo, és un dels propis fugats, i a la pel·lícula dos dels que surten són dels propis fugats. Però igual que ens va passar a nosaltres, per exemple, el documental, quan el veieu, que això tu també ho pots explicar, té un... No arriba a cap conclusió de res, i mira que jo potser el fet de ser més estudiant i voler com organitzar la informació d'una manera buscava concloure d'una manera, però em vaig adonar que era fals, perquè m'he entrevistat 14 persones que en un moment donat sí, van estar unides per una acció, però després cadascú ha seguit trajectòries diferents i té opinions diferents, i jo crec que amb la pel·lícula ha passat una mica el mateix. Segurament va haver gent que a més hi va participar i estava d'acord, gent que creu que no explica bé els motius polítics de la fuga, una mica com tot.
Bueno, doncs per gent que no hagi vist la pel·lícula, que es deia La fuga de Segovia, però fer 5 cèntims sense desvelar, sí. Vull dir, home, tampoc l'essència del documental...
Sí, no, podem desvelar-ho.
Sí, per
fer un spin-off del documental o de la pel·lícula? A veure
podem... Spin-off? No és de... Quan desvela això.
Spoilers de la pel·lícula podem fer, del documental no farem tants. No. La pel·lícula i el documental de què es parla és molt cinematogràfic. Estem parlant d'una gent que es van fugar 29 presos per un túnel. O sigui, van fer un forat al terra, van amagar la sorra, la van escampar pel pati, o sigui, és totalment pel·liculero. Hi ha una frase molt curta en el documental, que fins i tot apenas se sent, que estan parlant de com traien la sorra, i on diu, bueno, com la gran evasió, o sigui, com gairebé xulejant-se, en plan, bueno, com traicionant en totes les fugues, sí, Steve McQueen, doncs traient sorra i amagant-la i tal.
És que segur que l'havien vist abans, no? La pel·lícula.
Sí, potser van primer veure la pel·li i van dir, hòstia, ens podríem fugar, potser. No, i clar, la pel·li és molt xula en aquest sentit. I res, durant el documental, doncs, vist que la pel·li ja explica molt bé la fuga, tampoc ens vam voler centrar només en la part anecdòtica de la fuga, que és molt important, però vam voler centrar-nos també en com entra una generació de gent jove de 20 i pico anys a ETA als anys 70 i què pensen des de la transició fins ara. O sigui, en el fons, l'excusa a tot, bueno, el documental ens agrada molt perquè uneix a una gent en concret. Aleshores, no la vam escollir nosaltres de dit, aquesta gent. Van dir, mira, els que es van fugar, què pensen ara? Però... jo crec que el més interessant, a part de com van fer el forat, que val, està bé, és què pensen de la transició, o sigui, de la transició fins ara. I està d'actualitat total, i m'agradaria tornar a entrevistar-los per coses d'ara, perquè és que... Clar.
És que t'adones com ara tot això s'està convertint en història, ja, o sigui, ha passat el temps suficient, no?, com que no es vegi com algú, pur dic, recent, sinó que ja es converteix en algo històric,
però és,
no?
Pròxim, és clar, molt clar, pròxim, o sigui, és el 76, vas a pensar...
Això ja fa 35 anys, o gairebé sí. 40 anys, vull dir...
Ja.
És pròxim, però a mi, per exemple, una de les coses que sí que em va cridar molt l'atenció en el documental és la capacitat que tenen ells, al final, a la part més final del documental, d'exposar obertament quina és la seva postura respecte a ETA, parlar d'ETA de manera absolutament oberta i sense cap tabú, diríem, tenint en compte la dificultat, no? Vull dir que a mi aquest espai final on ells s'expressen d'aquesta manera em va semblar, bastant colpidor, no?
Sí.
Vull dir,
i jo crec que aquest...
jo crec que és un tema que encara continua sent bastant tabú, i que encara que parlem d'història és massa recent, vull dir, tot i que ells potser sí que en parlen d'aquesta manera perquè estan molt allunyats, potser, no?
Sí,
en
però
moment,
estan allunyats, però ells són, segueixen sent el mateix cos físic que sí. va estar... I crec que no només amb el tema d'ETA, vull dir, crec que s'està demostrant que a la que s'han obert una mica les portes cap a la memòria històrica no paren de sortir treballs referent a explicar una mica el passat d'una època que no se'n sap molt poquet o només se'n sap una versió i fa molt temps, però potser molt poc pels que han viscut, i això jo crec que ho demostra el documental, que el que els hi preguntes així... Nosaltres tenim una entrevista que dura 7 hores, que vam estar 7 hores parlant amb ells.
O sigui que hi ha també una necessitat, no?, d'explicar...
Hi havia moments que el gent i jo havíem de desconnectar perquè i te n'adones que... Ostres, gent que s'han passat una mitja de 10 anys a la presó i no hi ha cap reconeixement, ara tenen aquest documental. I per ells també és important veure que la gent s'interessa.
Bueno, suposo que des de fora d'Euskadi o d'Euskal Herria, no ho sé, fins quin punt realment s'ha mostrat curiositat o interès per saber el seu punt de vista, no? De tot, protagonistes de... Ja no anar, per, no anar tant a lo recent, que realment pot ser que encara hi hagi moltes ferides obertes, però això, a l'època de la transició, que va haver segurament després un canvi a lo que és a les files de l'ETA, però... Per això, no? No sé què... Fins quin punt hi ha hagut gent de fora. Si en el cas del Julio Medem, des d'una òptica diferent, no? I un moment diferent, quan va fer la pelota basca, va generar tot el que va generar,
sí. I era molt basc. Clar. Però no com sí, sí, molt sí. light, i era molt fort que tingués tanta crítica.
Bueno, perquè el tema és...
Sí, sí, va, en el seu moment, no? Va, va,
el tema és el tema.
Va però ja no només, Det, és a dir... Tots els nostres pares i avis han viscut situacions formant part o no d'algú.
De repressió, podríem dir, no?
Vull dir que tots si rasquem podem trobar històries, no? I que, no sé, que crec que està molt bé per això i bueno, estan sortint moltíssims de documentals, llibres...
Sí, a tots els nivells.
Però els nostres pares potser sí que són conscients de tot això. Fins i tot quan vam començar el documental, els meus pares sabien el que era la fuga de Segòvia. És com tot un tipus d'informació que se sap, però... que no se'n parla gaire. O sigui, parlant amb els meus pares d'aquest tema, doncs, ai, d'acorden, ai, sí, es va fer això, ai, sí, allò de no sé què, però nosaltres, els que ara tenim 20 i pico, 30, doncs ens hem format molt poc d'això. Una cosa que repetim molt també és que el sistema educatiu i tal està muntat d'una manera com perquè a les escoles, les classes d'història, arribin fins a la Guerra Civil sí, i poc més.
No,
no interessa que se sàpiga res de la transició. I mira que es podria parlar molt, però no interessa, clar. Si no tens un neguit després... per aprendre el que va passar, no fa 40 o 50, sinó fa només 30, o sigui...
Sí, no. I que el que tu aprenguis del passat et genera el teu discurs sobre el present i potser hi hauria més comprensibilitat en coses que estan passant actualment, no? Si tu saps d'on ve la història. Vull dir, ells és el que diuen, neta, no va sorgir del no-res. Hi ha uns motius que a partir d'aquí tu pots estar d'acord o no, però s'ha de conèixer aquests motius i s'ha de saber per què ha evolucionat d'aquesta manera o d'una altra.
Lligat amb això, tot i que ja no tan lligat amb el contingut, vosaltres ja l'heu estrenat. Bueno, de fet, hem de dir, l'Anna, dels Tres Majares, l'Anna l'ha vist.
Vaig anar a la presentació, estrena així, sí. Diríem, com oficial.
Que es va fer a Barcelona, no?
Sí.
L'Eduardo ja no l'hem vist, llavors, per tant, bueno, amb això podem ficar la pota més d'un cop, però vosaltres l'heu projectat allà, o sigui, l'heu projectat fora de Catalunya, Euskadi, i un tercer lloc?
Jo, bueno, volia dir que nosaltres vam fer l'estrena oficial aquí a Barcelona, però vam fer una preestrena a Bor, que és on està enterrat l'Oriol, i on van venir alguns d'ells, dels entrevistats. Cosa que, bueno, va ser un dia molt emotiu, perquè era el primer cop que ensenyàvem el documental, a més els ensenyàvem als entrevistats i, òbviament, estàvem molt nerviosos. I que acabés el documental i ens donguessin les gràcies per haver fet un treball així va ser una aprovació que ell i el John necessitàvem per sentir força de moure aquest documental després. I aleshores vam presentar allà el documental, després vam anar tots junts on està enterrat l'Oriol, es va cantar Rossinyol, que vas a França i altres cançons, i vam fer com un dinar de germanor entre la família Sessoranyes, familiars del Joan, meus i ells, que van molt bé. Vam fer la presentació a Barcelona i si vols tu l'explicar a Manresa i això. El dijous passat.
Exacte, ara estem divulgant-ho des d'anant a passes a llocs on ens convidin a passar-ho. També ens va molt bé per saber la reacció de la gent i per poder parlar amb la gent, o sigui, no només per divulgar-ho, està molt bé. I al mateix temps també estem intentant anar a participar a festivals. A veure, hi estarem, suposo, un any sencer intentant-ho divulgar en aquest sentit i després ja estarà a internet, perquè és el que ens interessa al final. Per exemple, si algú està interessat, a la projecció més propera de totes és el 29 de novembre, que la farem a Can Batlló a les 7 de la tarda, que diria que és un divendres.
Divendres 29, allà al carrer Constitució.
Sí, aleshores si volen venir, doncs, evidentment convidadíssims, i després doncs, estem xerrant i que ens preguntin el que volen.
També al març tenim un parell de passes, un festival a Olot i un altre a les Terres de Ponent, i estem oberts a que, vull dir, des d'entrant rebem un mail i podem fer un passe aquí. Nosaltres
pues mira, digueu el correu electrònic, no? Si estem,
sí.
No? O si no, a través...
Que ens escolten molts promotors i...
Sí, estem fent una pàgina web...
No, però bueno, mai se sap.
Nosaltres estem fent una pàgina web que no podem dir...
No l'heu fet encara?
No, és que bueno, anem molt lents. Tots som gent que tots anem col·laborant quan podem i llavors de moment tirem del Facebook, allà el Facebook es diu com el documental de Segovia Big Band, però estem fent una pàgina web on s'ampliarà la informació del documental, on penjarem les entrevistes completes, és a dir, les 15 hores que tenim de gravació.
Que no han estat recollides.
Clar, perquè el documental dura una hora, però hi ha temes com els inicis d'ETA politico-militar o temes com més...
Del que ens parlareu d'aquí una estona.
Sí, més concrets, que ens sabia molt greu que la gent no pogués accedir-hi i llavors hem decidit editar totes les entrevistes i penjar-les a la
facilitat que dona ara, no?
Jo espero que en un mes estigui, però mai se sap. També esperava que d'aquí dues setmanes estiguin els vídeos i encara no han arribat, o sigui que tot va anar.
I això és culpa d'aquí? Aquí hem de sumar-hi?
Bueno, jo crec que és culpa de la crisi.
De Madrid, és culpa de Madrid.
Què és que és la crisi?
De Rajoy, crec.
No, que tu gestiones una setmana de treball, però
és broma,
et surt una fila barema,
llavors
ho aplaces, llavors anem així, no tens un duro...
A veure, no sé com el Rossinyol.
No sé com, però ho hem fet tot i ho acabarem fent tot també. O sigui, hi haurà DVDs, hi haurà...
Tindrem uns premis, hi viurà del cuento...
Exacte.
Bueno, hi haurà DVDs perquè heu de donar recompenses, no?
Exacte,
no?
Perquè ho hem promès, entre altres coses.
Exacte, és una de les... Expliqueu una miqueta això del crowdfunding que vau fer per fer el documental.
Sí, això li dona un caché. Nosaltres vam fer això sense un duro, també. Volem començar amb els inicis i això, no? Que no teníem ni un duro, teníem una càmera i un micro i vam dir, bueno, podem fer.
Però una càmera bona o no?
Sí, una mica. Sí. Era d'aquestes que... Bueno.
Que has de pel·lícula sobre, no?
Bueno, doncs, i després del rodatge ens vam trobar molts impediments econòmics que havíem de solucionar, tipus l'edició del so, netejar-ho, si no sabíem, aleshores vam fer un Verkami. I a través d'aquest Verkami, una de les, bueno, el crowdfunding, això del micromecenatge. I a través d'això doncs, també vam prometre unes contraprestacions, que entre elles està la del DVD.
La recompensa... Sí.
I gràcies al Verkami ho hem pogut seguir, perquè el teníem com gairebé acabat, però és que ens faltaven coses com millorar el so, fer els DVDs, o sigui, coses molt bàsiques perquè es donés a conèixer. I fer tot això sense que pogués portar enlloc no tenia cap mena de sentit.
Bueno, i per nosaltres també era important, perquè aquí han col·laborat un dissenyador gràfic, ens han fet una música especial pel documental... I per nosaltres també era important recompensar econòmicament aquesta gent, ni molt menys els hem pagat el que es mereixen per la feina que han fet, però ja que sempre ens queixem de que estem tot el dia treballant gratis, nosaltres no volíem seguir amb aquesta dinàmica.
No volíeu precaritzar més la gent.
No, i com a mínim volíem intentar mostrar que fèiem un esforç per recompensar a les persones que han col·laborat.
Bueno, és donar-li un valor, no? Bueno, la feina que han fet,
sí,
tot, que ha fet tot l'equip.
Sí.
Bueno, és que tot això sona molt modern, això, el crowdfunding o el Verkami, però en el fons és que la gent pues, pugui tirar endavant projectes més o menys grans amb la col·laboració de la gent. Vull dir, sense que puguin bueno, estar depenent d'altres elements més grans que bueno, al dia d'avui jo crec que està bastant complicat que ens puguin finançar, no? Tirant endavant projectes així.
Sí, a vegades jo també aquests dies era una mica crítica ja amb el crowdfunding perquè
estem saturats, no?
Està guai, està molt bé perquè si no molts projectes no s'haguessin pogut tirar endavant, però bé, jo crec que o tens una xarxa molt bèstia de gent o qui t'acaba posant diners
en
el teu entorn.
Bueno, és que és això,
però
és
si
que...
en fas un ja no en pots fer un altre. Perquè...
Clar, i els nostres amics ens han dit un cop i ja està.
I la Isona Passola, que va fer aquest crowdfunding per aquest docu, bueno, clar, ella té uns contactes que
bueno,
jo no tinc.
I
per això
més...
en 3 dies tenia... No, però també és pels contactes, no només el tema. S'estan fent altres documentals de l'independent. És ella que és coneguda, és ella que té uns contactes, i el plat fora els va ficar aquests contactes. Després sí que hi ha hagut ciutadans que han posat, però...
Bueno, com que es basa en un tema viral, no? Pues és una qüestió basada en la gent i les relacions que tinguis.
Però el que estaria bé és que si canviessin certes polítiques.
Està clar, seria l'oïdar, sí.
Això són migues de lo que no tenim, no?
Sí, que no hauria de suplir...
És això, el que passa que hem de saber fer-ho, no?
Sí, també. Sí, sí, òbviament. Però vull dir que... També perquè t'has de preparar bé, però jo crec que aquest documental no només interessa la gent que ha posat diners, al contrari, interessa institucions, interessa, i aquesta gent doncs no va posar diners, precisament. Suposo perquè també has d'establir un contacte, que jo ho vaig intentar, eh? Vull dir, jo m'he mogut perquè qui posés diners no fossin només els amics, però bueno.
Bueno, però el resultat és que al final,
sí,
pues,
final
la part bona pot ser això, no?
Que... Sí. I...
Fem un parón musical,
sí,
i després seguim
el debate
xerrant, perquè segur que poden sortir prou temes. Doncs...
Sí, una cançó.
Posarem una cançoneta Euskaldun, no?
Sí, posarem el Rossinyol Euskaldun.
D'aquí? D'aquí si no, no?
D'aquí si no, Miquel Laboa.
Izango eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ezuen alde ingo, baina nonela, ezen gehiago txoria izango, baina nonela, ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La-ra-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
Bueno, seguim aquí contra en FM, ara deuen ser ja... Ui, estem a l'equador del programa, contra en FM 91.4, i acabem d'escoltar el senyor Miquel Laboa, que ens explicàveu que hi havia algun lligam, no? Com en tot bueno, el que pugui passar en aquest programa.
No, sí, hi ha un lligam perquè aquesta cançó la vam escoltar cantada per... Bueno, tota una gent que va homenatjar el Chomín Ciluago, que és un dels que vam entrevistar, que no surt del documental, que va morir just quan l'estàvem editant. I va ser un moment molt emotiu, i a més, bueno, la cançó ja és emotiva, però és que també ens vam unir molt a aquesta gent i ens vam sentir molt, molt, o sigui, molt pròxims. Al final vam acabar, doncs, situacions íntimes com aquesta.
No, veu aprendre euskera i això, no?
Què?
Veu aprendre euskera.
Sí, exacte, vam anar a classes d'euskera.
Home, de moment estem bevent un got d'euskaletxe, o sigui que...
No, vam entrevistar el Txomin Zuluaga, que va morir això quan està meditant, que ell és un dels creadors de la Tassuna, i es va fer tot un acte, i vam anar i ho tenim gravat, i això és una de les coses que penjarem a la web. No el vam gosar posar al documental perquè com volíem que ells firmessin els drets d'imatge i no li vam fer firmar, llavors tampoc volíem posar-nos en contacte amb la família en un moment així, i al final vam decidir que no sortís al documental també perquè això explica-ho tu, és a teva, el que t'agrada explicar.
És que ja sempre explica aquesta versió, però hi ha una altra, que és que aquest home el vam entrevistar també amb una altra persona, i quan va veure el documental acabat va dir que ell no volia no es volia sentir englobat amb el que explica el documental en general. O sigui, evidentment que tothom té punts de vista diferents en el documental, de com ha vist la història i tot això, però al final té una mica unes conclusions
que són més likes.
Més menys comunes.
Bueno, no gaire.
No, per gent és molt poc like. No
passa res.
No,
a veure, simplement ja sent que és bastant crítica amb lo que amb la com s'ha utilitzat, o sigui,
la treva. No.
No.
Es els parlava.
Ja gent que és crítica dels que entrevistem amb com ha seguit ETA després de la transició, o sigui, amb l'activitat armada. I ell no era en absolut crític amb això. I per això, fins i tot per un tema com aquest, ens va dir, no, és que jo no vull aparèixer. I evidentment vam pensar, doncs cap problema, evidentment. Però perquè veieu que dins dels que vam entrevistar hi havia idees molt diferents. I aleshores vam dir, bueno, és que entre el Txomin, que l'entrevista va ser curta i tal, vam dir, mira, ja farem una entrevista a part del Txomin, ja l'editarem a part, si podem i tal, i no el vam posar per això. Però bueno, que vam tenir, no problemes, però com cosetes aquestes.
Bueno, és que això forma part de gravar un conflicte que és vivent. És que clar, vull dir, d'això és del que parlava a l'inici, no? De que tingueu l'oportunitat de parlar amb aquesta gent i que d'aquesta gent us parli en primera persona de la seva vivència i de les seves idees, trobo que, home, és bastant fort tenint en compte el context en el qual ens estem movent.
Jo ho vaig entendre perfectament, ahir. O sigui, nosaltres no hem manipulat res i tots els esforços eren en no manipular els seus discursos, perquè no tenim cap pressió d'enlloc per canviar res. O sigui, ningú ens estava pagant per fer el documental, no calia canviar res.
Abans.
Però és veritat que sí que al final tu quedes amb l'atmosfera, diguéssim, del que es parla, i si tu no encaixes amb això, com ell, jo vaig trobar molt normal que hi digués, hòstia, jo no estic...
Sí.
Jo no vull entrar dins d'aquest discurs, diguéssim. Aleshores va ser, doncs clar que sí.
A l'hora d'escollir doncs, el que posàvem i el que no, sempre vam intentar això, mantenir-nos molt fidel al discurs de cada persona. És a dir, potser una persona hi havia un moment que ens feia una crítica dels últims anys d'ETA, però després ens feia una crítica de l'Estat. Per tant, no hem ficat una o l'altra cosa, hem intentat ficar les dues coses. Jo... també quan ja t'immerses tant, al final perds una mica la perspectiva. A mi em feia por que, com per el procés que està passant a Euskal Herria, que s'està intentant doncs, que es faci justícia i que hi hagi una pau duradera, òbviament tu amb un documental, per petit que sigui i concret en un moment, tu estàs incidint a crear un discurs dintre d'això i aleshores a mi em feia patir el posar coses que no ajudessin a la resolució del conflicte.
Ficar més cizanya, no?
És a dir, totes les persones que vam entrevistar no deixen de ser persones humanes, en què quan potser portes ja 3 hores d'entrevista s'han deixat més anar explicant les coses d'una manera, s'obliden que hi ha la càmera, i això també ho has de tenir en compte, perquè podríem haver posat també coses més viscerals que no ajuden ni a la persona ni és real, i crec que és part de la feina d'aquest documental, és aquí on l'hem feta.
I en aquest sentit comentàveu que els protagonistes sí que s'han sentit a gust amb el que ha sortit representat d'ells,
sí,
el documental.
Sí, per nosaltres això era molt important perquè, com diem, és un conflicte vigent, vull dir que encara que ells tenen veïns i també ells els importa una mica la imatge que tenen i que el que diguessin. Només va haver-hi una frase que ens van fer treure, doncs perquè no era una frase que anul·li el discurs d'aquella persona, però una frase en un moment donat que ell considerava fora del lloc i no volia, i això ho vam respectar perfectament i ja està.
El que us preguntava abans, quan lo de les projeccions, si també l'havíeu fet fora de Catalunya, o sigui, sobretot si l'havíeu projectat a Euskadi, o si preveieu, conteu, us agradaria...
Sí, ells volen molt. O sigui, el que estem molt contents és que aquest documental no és només meu i del Joan, també d'ells, i ells són els que ara estan buscant per fer una presentació d'un hosti, una Bilbao, i sí, sí, ara tenim els subtítols en anglès, hi ha un periodista que ho vol passar a Glasgow, hi ha una distribuïdora basca que es diu Eguzki Videoak, que ha volgut el documental i ara estan fent els subtítols en euskera i el presentaran a la Fira de Durango, que és una fira de cultura basca molt important.
La fira, yeah. En majúscules, no?
No, sí, no, sí. Palabras mayores.
Que sí, sí, que sí, estem...
Jo vaig estar un cop.
Durant Bascadaia.
També hi eres, no? Entre,
sí, sí, entre certament.
I...
Sí, però això ja no...
No ho
explico. Era també un any molt delicat en la conjuntura basca, l'any que vam estar a la fira de Durango, però bueno...
Sí, sí, nosaltres estem oberts a tot. Que ens ofereixen.
Bueno, fins i tot tant a Segovia, no? O què?
És que t'anava a dir... Bueno,
cosa,
però... Jo anava pront a Madrid, però tens raó, que Segovia seria el seu. És que
l'altre dia vas conèixer una noia de Segovia. I...
Ah, però n'hi ha?
És que de fet jo...
A mi se la va conèixer a Irlanda.
Sí, la vas conèixer a Irlanda, no estava a Segovia.
És que jo, perdó, jo em vaig enterar del vostre documental i del dia que es projectava, que ara li comentava a la Gemma, per un segoviano. Aquest detall no te l'he dit. El company excontrabandista que també ha fet un documental sobre la memòria històrica, Lluita Armada, anys 70.
Ah, sí, qui és?
Fernando, antic contrabandista.
Ah, sí que sé qui és.
De fet, és segovià. I aquest lligam no l'havia fet, que pot ser un... Li llancem el reto aquí a l'antena. Un còmplice perquè pugueu... Per què no? Projectar-ho allà, no?
No, bueno,
seria un repte, no?
I tant, és que aquesta noia li vaig explicar i em va dir, bueno, quan veniu a Segovia, a més, la presó ara mateix és com a espècie de centre cultural, o sigui, és com ideal, podria anar a les presó...
Como tiene que ser la modelo.
I projectar-ho allà. I de cop em va dir, bueno, tampoc sé si ho rebrien gaire bé, eh? I jo, ja, bueno, potser...
És que jo és el que anava a dir.
Són les pors que tenim, també. La gent que vindria sí que ho rebria bé. O sigui,
home, i a mi...
Que hi haurien grups de batallones basco-espanyol, no? Com es deien?
Sí, basco-espanyol, però bueno, en Segovia... No sé.
A veure, a Segovia es deu conèixer l'anècdota dels 29 que es van fugar. Aleshores, jo crec que hi aniria gent que potser estigués sensibilitzada amb aquest tema, però jo crec que també hi ha gent curiosa de... Hòstia, és veritat, aquí va haver una fuga, anem a veure de què va. I es trobarien amb el documental parlant de la fuga, però un documental també parlant d'ETA i tot això.
O sigui, el que passa és...
Saber com s'ho...
Perdó. Que penso que precisament amb la hostilitat amb la que s'ha viscut sempre aquest tema i amb la conflictivitat, crec jo, ara parlo absolutament jo des del meu pensament, a la resta d'Espanya, veure un documental com el vostre, jo crec que és... des de la seva perspectiva a mi em dona la sensació que seria com posicionar-se amb cert favoritisme o amiguisme cap al conflicte, cosa que no crec que seria ben rebuda en certs entorns. Crec jo.
Són assassinos.
Ara mateix ho estem veient perfectament, o sigui, com estan tractant el tema de les víctimes i dels presos.
Vull dir que no em semblaria tan normal passar un documental com el vostre i que fos rebut amb tanta normalitat, sinó més aviat amb tensió i...
Sí, el que passa que, bé, nosaltres intentarem moure'l per tot arreu, però després també s'interessa qui s'interessa i som els propis una mica, que on l'hem estrenat és a l'Ateneu de no sé què, l'Ateneu, vull dir, no ho sé, a Madrid sí que volem fer una perquè un d'ells viu a Madrid i vol fer i té contactes i tal, però jo crec que ja serà un entorn potser també més convençut, no? Que sempre passa. També jo també sempre li dic al Joan que jo estic nerviosa pel dia que ho presentem al País Basc, també fa molts nervis.
Perquè, sí, està clar.
Perquè ja coneixen el tema, en saben molt més.
Bueno,
serà una revàlida, no?
Des de la humilitat i des de dir, no, és que era mi tio, saps? Ja està, no passa res.
No, està clar, i nosaltres hem fet això, també, això és la humilitat, però també fa més cosa perquè jo crec que podem tenir moltes crítiques, inclús des de la pròpia Esquerra Verzale, vull dir que no només de l'altre, és dels propis que estan dins. Com
sortireu al Temeo.
No. Exacte, com el sector que diu que no...
És que aquesta conversa amb la Gemma la tenim cada 5 o 6 dies.
Sempre que us fan una entrevista de ràdio.
No, entre nosaltres, però també, i aleshores no ens convencem mai. O sigui, ella té aquest neguit, jo no sé, sempre li dic com... que els més importants són els que vam entrevistar. O sigui, qui millor que ells, diguéssim. I ells ens van donar l'aprovació. Aleshores, a partir d'aquí,
no?
Si la gent no entén que això són opinions d'una gent en concreta, doncs
bueno,
ja,
és que justament...
És que m'és igual. O sigui,
és que el que la gent vol és normalitzar-ho, no?
Sí. Bueno, justament, i que a diferència que la
crec que
la
molta gent
basca...
el que vol fer és que passin coses que facin fer que es pugui parlar obertament d'aquestes coses, no? Clar, i que es puguin trobar opinions diferents.
No, i que a diferència de la pilota basca, que potser sí que podia ser caure en més crítiques perquè intenta abordar un conflicte des de totes les parts i això és molt difícil i per tant et pots equivocar, notes, el nostre comentari no té cap tipus de pretensió ni pretén crear ni pretén dir que això és el discurs dels que, o sigui, és el discurs d'unes persones en concret que van viure una història, vull dir, és una petita part, molt petita, mm-hmm. d'una gran història.
Mm-hmm. Bueno, i solament la repercussió mediàtica que tingueu no és la mateixa de Julio Medem, no?
Bueno, clar,
que suposo que també es van ensenyar bé, temps al temps, no?
Sí,
vés a saber aquí uns anys, no, però sí que imagino que també el fet que fos una persona pues, bueno, que en aquell moment havia fet unes quantes pel·lis taquilleres, pues, va fer que s'ensenyessin més a ell, no? Perquè al fi i al cap pues, no, hi havia tot el discurs bueno, pues, que ha fet cine també gràcies a Diners de Madrid, etc. Però bueno, sí que és veritat que tornen a ser uns moments una mica delicats respecte a la llibertat d'expressió, no només per les Espanyes, però tot arreu com ja s'havien viscut fa anys. I és que això m'ha fet pensar en una notícia que ha passat una mica desapercebuda, que és el senyor Albert Pla, perdona, faig un parèntesis, no? Però que li van anul·lar aquest concert a Xixón, a Gijón, a Astúries, després d'una entrevista on li preguntaven com era, sobre què opinava d'Espanya o què li semblava, no?, de sortir o no d'Espanya, i ell va respondre amb la delicadesa o aquest savoir-faire habitual de l'Albert Pla, i al cap de poques hores li van anul·lar, el PP va demanar que s'alonés aquest concert, que no sé si era un centre municipal, però bueno, és una anècdota només, però bueno, sí que està clar que sigui per tot el que aquest procés que estigui passant aquí a Catalunya o ara sobre tot el tema dels carcelaments de terroristes amb l'anul·lació de la doctrina Parot.
No pues només terroristes.
Sí, certament. Però és curiós com cert tipus de mitjans amb el que han focalitzat el debat és precisament amb els terroristes.
Clar, després però,
això ja donaria per dos programes. Mm. Doncs escolteu, primer de tot repetim lo de la projecció, perquè no ho estem dient molt, que la gent ho sàpiga.
29 de novembre, que és un divendres a les 7 a Can Batlló.
I a Olot quan és? Perquè jo vinc a prop d'Olot.
És com que l'agenda s'acaba el desembre.
Ah, merda.
No he
és el gener?
No, és el març.
Al març, ui,
sí,
falta
sé que
molt.
La primera setmana de març és a les Terres de Ponent, és unes jornades anarquistes que hi ha i ells em van demanar de passar el documental que jo els vaig dir, mireu-vos-el perquè no parla dels 1000, per la dreta. Llavors em van dir, és veritat. Ara estan
pues tenen temps no, estan per mirar fins al març.
Pues i a Olot és al voltant del 14 de març i és un festival que jo no coneixia però que es fa i passaran el nostre documental és al voltant del 14 de març.
Pues ja els encarregarem, que hi hagi altres,
sí,
que hi hagi altres passes.
Tenim el Facebook
no?
de moment on anem penjant mentre no tenim la web. Doncs...
Bueno, però el Facebook és, en el fons és el més actual i el més fàcil de contactar amb la gent.
Sí, també tenim un Twitter, però
que
està mort.
Jo no tinc Facebook,
ja,
no vull tenir Facebook.
Ja ho sabem, que molta gent no en té ni en vol tenir.
Però dic que... jo me'l vull treure.
Sí. Però heu dit que teniu un correu electrònic, no? Fins per la gent
sí,
més anti-Facebook.
Sí, tenim un correu electrònic que és el, com el títol del documental sense el de. És a dir, Segovia Big Band, no banc, perquè la gent també confon això, el té final, @gmail.com.
Home, a mi, ara que dius això, em sembla que seria interessant que expliquéssiu, no?, perquè el títol es diu així, ja que moltes vegades sí. m'havíeu comentat que us trobeu en mitjans de comunicació que,
sí.
que us fan aquesta pregunta.
Gent...
I...
A l'inèdit, no? Rebre... Volíem passar a l'inèdit.
Nosaltres també, nosaltres també.
Vam rebre un comentari...
Exacte, no?
No, vam rebre un comentari de... Ja està, una altra producció que utilitza la llengua anglesa i no sé què, no? Jo vaig contestar i vaig dir, el títol es diu així perquè...
Cada...
Per què? Penetrats, que esteu.
Em veuen, però m'ha assenyalat. I... cada 20 i pico de novembre fan una trobada, els que van estar involucrats a la fuga, que és una trobada molt xula, per celebrar la mort de Franco. Aleshores, entre...
Cada 20 de novembre, llavors.
Sí, ah, bueno.
Sí aproximada als voltants.
Depèn del dia que cau, el dissabte potser sí, depèn. Aleshores, es fan, s'anomenen així entre ells com a... com a... No sé,
un d'ells se li va acudir sí. aquest nom i tenen un llistat de mailing on s'escriuen els mails i
es diu Segovia,
és així com es diuen i quan ens ho van dir doncs vam dir
oh, perquè...
Bueno, perquè vulguis o no, clar, aquesta gent ens ha unit els anys que van estar a presó junts planejant això i que li sortís més o menys bé perquè bueno,
sí,
pues,
no, sí,
va
sí.
sortir bé tot i que morís el teu
tiet
o el que sigui més o menys
bueno,
ja ho veureu
sí.
clar, no ja
però... Això, sí. Això
es diuen així. O sigui, té aquest nom anglès, no per res, sinó perquè ells es van dir així i vam pensar...
I els vam preguntar perquè érem anglès i ells tampoc ho saben.
És el nom de la quadrilla que li hem posat, no?
Van.
Per no aixecar sospites. Aquest any, el 20N cau en dimecres, que mira, sent dia així de l'espectador, i us podríeu muntar ahí una projecció. Clar, la gent que ens escolta...
El Verdi.
Exacte.
Jo som més de Bosque,
eh? No, el Bosque, va.
Vale, ja conspirarem per trobar altres projeccions.
Una cosa molt bé.
Sí, jo tenia una pregunta que ja fora ja més de la dimensió basca, és una mica xorra, però crec que t'ho he preguntat abans, com a neboda de tu tiet,
és el teu cosí,
i que has vist la pel·lícula Fuga a Segovia, què et semblava el personatge, o sigui, com l'interpretava l'Ovidi Montlló? Perquè és del que crida més atenció, és ja sortint del documental, eh?
Jo quan
pots dir, és una ràdio lliure, eh?
Sí, pots jo quan era volies. Petita i no sabia, era no sabia qui era l'Ovidi Montlló, vull dir, potser...
Jo tampoc.
Les cançons sí, però no vaig encaixar amb aquella cara.
No l'havies vist fent de camell al Picó?
Sí, jo sempre pensava, jo sempre deia, però si l'Oriol era molt més guapo. Això és el que deia. Però després jo trobo que és xula la...
La caracterització.
Sí, jo trobo que està molt
bueno,
i de fet, anys, hi ha un moment de la pel·lícula que és just abans de fugar-se, que canten la cançó de Rossinyol, Que vas a França. I jo, quan buscava informació per fer el documental, vaig trobar en un foro, o no sé on vaig arribar, que algú havia posat del rotllo quina merda, perquè la pel·lícula està molt bé i és molt documental, però hi ha un moment massa pel·liculero, que és quan l'Ovidi es posa, i l'Oriol, que és l'Oriol, es posa a cantar Rossinyol, Que vas a França. I jo vaig pensar, bueno, a mi m'agradava perquè és la cançó que després ha quedat a la família i que és com ja un himne, però després, preguntant-ho als bascos, quan vaig fer el documental, em van dir que era veritat, que l'havia cantat.
Que era un cantaire.
La persona que va fer aquell comentari doncs no tenia tota la informació i
toma,
no és un moment pel·liculero, sinó que realment la va cantar.
És que això dels foros, clar. Tothom pot dir el que vulgui,
no,
que ja està bé.
Ja, està bé perquè Michon va fer preguntar-ho també, no? Però es veu que sí que la va cantar.
Bueno, la veritat és que déu-n'hi-do, en l'època està la transició, les pel·lícules... Bueno, els personatges que va fer l'Ovidi Montlló en certes pel·lícules bastant claus, però bueno, això també ja ens anem de tema. Doncs...
Sí, no sé si podríem fer un peron ara d'una cançó que has buscat, no, Edo?
Sí, si voleu la que acabo de buscar, o si no hi ha, Ernest,
molt adequat. No, però bueno, mai està... De fet, no el fiquem molt aquí a l'Ovidi Montlló i mira, qualsevol excusa...
Molt bé.
I no? Si us sembla, després tornem i fem l'última part així, més on ens expliqueu aquesta part més post-documental, amb la que us heu trobat, amb inputs que us han vingut de la gent després...
Llenguatge imperialista, no?
De la gent que ha vist el documental.
Doncs pues vinga.
Va com va,
no? I com va?
Va com va. Se va. T'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou. Va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sol. Va com va, si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vol, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré.
Bueno, pues després de sentir la cançó de Va com va...
De l'Ovidi.
De l'Ovidi.
Recordem el telèfon, perquè pot ser que hi hagi algú que estigui escoltant avui en directe.
Recordem-lo.
Que avui és diumenge 27 d'octubre, no estem a Ventene, i que tenim un telèfon obert, com sempre, al 93-317-7366, 93-317-7366, que potser hi ha gent que té ganes de preguntar-vos coses que no ens estem atrevint a preguntar-vos, o el que sigui. Per exemple, pot trucar algú i preguntar sota quina llicència comercial...
Editeu els DVDs?
No, hem fet, ara estem fent la primera tongada de DVDs per donar als mecenes, perquè era una de les contraprestacions que es donava si posaves diners, però en farem més, òbviament, i cada projecció que fem ens agradaria intentar vendre'ls. I l'hem fet Creative Commons perquè, òbviament, tothom pugui fer el que vulgui amb el DVD, pugui ell mateix organitzar passes o... el que vulgui.
Bueno, fer un top manta.
Sí, bueno.
Bueno, sense ànim de lucre, no? Sí, recordem sí, que Creative Commons és sí, sense ànim de lucre.
Jo no sabia molt... Sí que sabia que era Creative Commons, però no sabia que podies elegir com una sèrie de coses, i llavors...
Vàries llicències.
Vam fer això, que es pugui fer passes sense ànim de lucre, que puguis utilitzar imatges sempre dient l'autoria, i, o sigui, que, no sé, que és una eina per tothom.
Bueno, doncs que estigui escoltant, que ho tingui en compte. Una curiositat, ja que parleu això de les recompenses... I quina, a part del DVD, es pot saber quines altres recompenses? Visites a Segovia amb cochinillo inclòs o així?
No, però tenim passis privats també, eh? Vull dir, si volen...
Ah, molt bé. Si volen, a casa seva.
Exacte, anem a casa i veurem... No, sí, tenim des d'un llibret que hem fet amb material inèdit, que és el que he llegit la Gemma abans, on hi ha una història que trobo que està molt ben concentrada sobre ètica político-militar. És una cosa concreta, però per ells és molt important. O sigui, no es va enfocar ETA militar, sinó ETA político-militar, perquè eren d'aquesta direcció d'ETA i no d'una altra. Això ho explica el llibret, per posar en context, perquè la gent també es parla dels mil. Això era una cosa que ens agradava molt poder donar, vull dir, poder repartir, perquè eren temes que trobàvem que han de sortir. O sigui, que per una banda, si no es pot documentar, que sortia per una altra. El DVD també el passàvem. No recordo quins preus eren, vull dir, coses que donàvem. Postals, passes, d'anar a un lloc i fer un passe allà i aleshores, bueno, això, doncs parlar després i no sé què més. Bueno, agraïments al...
Bueno, crèdit...
I passen palomites, no?
Una mica bé, el que no? Fa tothom, eh?
Bueno, però ara que, clar, jo ara pensava, clar, donar el DVD, però i clar, quins altres premis? Però bueno, és veritat que hi ha altres opcions. Mira, bueno, és donar una mica la imaginació, el coco.
El llibret aquest l'hem fet pels mecenes, però jo crec que n'haurem de fer més perquè és realment molt xulo i intenta suplir el que no hem pogut posar dintre del documental.
Per contextualitzar, no?
Realment. ETA político-militar, bueno, doncs potser la gent no sap que hi havia ETA político-militar i ETA militar. Doncs en aquest llibret t'ho explica. Es diu que l'Uri era dels mil, potser la gent no sap qui eren els mil.
Exacte.
Doncs el llibret t'ho explica. També hi ha poemes que s'han dedicat a l'Oriol, hi ha una bibliografia recomanada... ja t'explica una mica com neix aquest projecte, qui som nosaltres, el nostre mail
de tot.
Bueno, pues seria interessant que expliquéssiu això, no? Una mica quin tipus de feedback heu tingut després del documental, bueno, vull dir, comentaves que s'ha escrit alguna cosa després del documental. No sé.
Però, o sigui, a nivell de mitjans, de difusió de mitjans o de...
Crítiques.
No, sí, el vostre entorn...
A veure, jo crec que...
O també els mitjans, vull dir...
Sí, just abans d'acabar el documental, o ja l'estàvem acabant, vam tenir com un moment de que ens van entrevistar una ràdio... Com es diu?
Hòstia...
D'on bueno, és?
La Basca.
Ah, la ràdio pública.
Sí.
Euskadi Ratia, no?
La versió, no. La versió catalana. O sigui, hi ha Catalunya, o sigui,
ETB.
Catalunya Ràdio...
Sí, o algo... No sé.
Bueno, ETR seria, no?
ETR Euskadi.
Però és un programa que es diu Más que mil palabras.
No, però que no, que és Ràdio Euskadi. O
sigui, ah, era Ràdio Euskadi, sí.
L'equivalent a Catalunya Ràdio aquí, de fet, ah.
Sí, vam de Catalunya Ràdio.
I teníeu l'equivalent al Jordi Basté, entrevistant-vos.
Sí, potser sí.
Clar, no ho sabrem mai.
No li vam veure la cara, però...
No, era tot...
Ah, per telèfon, telèfon.
Sí, no, i... Però clar, després les presentacions que hem fet, sí que és veritat que les que hem fet ara, fins ara, han sigut en un entorn molt de familiar i d'amics. O sigui que encara no ens hem trobat en un lloc. El primer potser va ser a Manresa, que vam anar el Joan i realment no, no, l'únic amic que tenim a Manresa no va poder venir. I llavors sí que estàvem una mica sols i a l'espera i estàvem una mica nerviosos i tot, i la veritat és que després del passe vam estar parlant amb tots els que van venir i la gent respon molt bé. Jo crec que a tot el rotllo aquest d'Ateneus i tal, la gent respon molt bé i li agrada molt, i després el passe que vam fer a Barcelona, que potser va venir un tipus de gent més diferent, que no ha reflexionat tant sobre aquests temes, perquè no els ha seguit o perquè no els ha interessat, sí que els hi xoca i els hi canvia una mica la visió, o si més no, els hi obre un camí que no tenien obert, d'una manera de pensar les coses, que si ets una persona que per si mateix no reflexiones i només et tragues el que et diuen els mitjans convencionals, et dirigeixen el pensament sempre en una única direcció, i documentals així o llibres que se surten una mica de la norma t'obren altres camins de pensar, perquè jo tinc amigues que no... Bueno, jo tinc amigues que quan havia anat al País Basc m'havien arribat a dir cuidado on t'estàs ficant, no? Perquè amb tota la bona fe elles veien que jo m'estava ficant en un embolic i que... No? I llavors, després veuen el documental i tenen una visió completament diferent de la que tenien. I jo crec que a mi el que m'agrada més d'aquest documental és que arribi persones així, perquè és on pot generar un canvi de pensament. No sé.
Mm-hmm. És la gràcia.
La reacció, una de les que em va agradar més, va ser quan encara no estava editat el documental del tot, els vam ensenyar a qui ens va acollir a Donosti, que era, bueno, una Caterina. I aleshores ho van veure, i en concret eren dues noies d'uns 30 i pico d'anys que el van veure, i va ser de les primeres persones que van veure el documental. Estaven fent el que es diuen talls, o sigui, versions del documental, i anàvem veient una mica les reaccions. I la seva va ser, hòstia, estan parlant del que es parla ara mateix al carrer. I això ens va molar moltíssim quan ho va dir. Perquè el que vam aconseguir amb el documental una mica, al ser una sola càmera i la Gemma, o sigui, que entrevistava, crec que vam aconseguir unes situacions bastant íntimes, on es deixaven anar completament. I al fer això de les 7 hores, al final, que era, la Gemma tocava un tema i els deixaves xerrar, i ells s'enrotllaven del que els donava la gana. Aleshores, aquestes dues persones del País Basc que ens ho van dir, van dir, hosti, o sigui, a mi em va agradar molt aquesta reacció d'elles, que va ser, estan parlant del que s'està parlant ara mateix al carrer.
I això, bueno, això que dona sentit, no?, que heu fet això, que la gent reaccioni d'una forma o l'altra, però que li no es quedi impassible, no?
I el treball, bueno, clar, tot això figura que era un treball de màster, llavors vosaltres respecte al rest...
Has aprovat?
No, però vull dir que, a veure, vull dir, jo què sé, el professor que va ser el que va presentar el docu quan veu fer la presentació, clar, vull dir, potser hi havia algun diferencial respecte a la resta de documentals que s'havien presentat al curs, potser aquest documental ha saltat més a la vista...
Clar, no, és no que el treball final, és un màster en comunicació de conflictes armats i moviments socials, i el treball és un màster que no és oficial i era molt obert, i la veritat és que vam ser un grup en què els professors estaven molt contents, perquè d'aquí va néixer el tret informatiu a Contrabanda.
Ah, mira.
O sigui, va ser arrel de...
No, que s'entera un, eh?
I la veritat és que vam ser un grup que tots han fet uns treballs molt interessants. No era fer un documental, el treball, o sigui, la majoria de treballs eren periodístics escrits, però la veritat és que s'han fet treballs molt interessants. Potser aquest va tenir més ressò perquè és una cosa que, clar, es va fer una presentació, però bueno, tots van venir al documental i som un grup de gent que ens seguim veient, que no sé, que... I ja et dic, jo vaig fer això perquè estava a l'atur i s'havia de fer aquest treball, i jo no pensava fer un documental. Jo vaig trucar al Joan i li vaig dir, mira, encara gràcies, entrevistarem a dues persones i farem un vídeo de 15 minuts i el penjarem al YouTube. I
és
ja
cert,
està.
Això? És cert?
Sí, em va liar. Jo pensava, jo no veig només per això.
Però la cosa va ser això, que ells, els propis fugats, es van anar interessant pel tema també, es van anar trucant uns als altres i de repente em va entrevistar 14 i de repente teníem 15 hores i llavors ja no tenia sentit fer un vídeo de 15 minuts, en tenia sentit fent d'una hora, llavors per què no fer un documental? Vull dir que no... jo inclús penso, jo crec que ara a mi m'agrada molt perquè és la frescor d'un treball que ha anat sortint per si sol. Jo ara que amb el Joan hem fet altres treballs audiovisuals, sempre penso, si jo hagués sabut les dimensions d'aquest documental, potser haguéssim fet un guió molt més xulo, hagués intentat, bueno, no xulo, però més, no sé com es fan les coses, o hagués ficat més imatges, no sé.
Bueno, és just ara, abans d'entrar a la ràdio ens ho estàvem parlant, o sigui, si haguéssim de tornar a fer un documental d'aquest estil, que evidentment estem buscant temes, com ens ho plantejaríem? Perquè clar, aquest ha sigut el primer. I
us ha agradat.
Ens ha agradat, sí, molt.
I repetiria.
De fet, ja estem fent algunes coses.
Ah, sí. Que, voleu avançar així en exclusiva quelcom?
No, hem fet coses més petites, tipus que ens han encarregat un petit reportatge o això, que vulguis,
sí,
no...
Ah, sí, són encàrrecs, Veus, mira, són
ens està ajudant a aprendre una mica a funcionar junts.
I que és un casament, no?
Sí.
No, però ens està... Ara no tinc vostre el vídeo, dic...
Sí.
Ens han encarregat un...
No, no era un
casament. Han sigut un anunci, un reportatge sobre la pesca, no sé què. O sigui, és igual, altres temes, però que també ens estan...
Heu entrevistat com es fuguen els peixos d'una xarxa.
Ella està evolucionant en la seva part i en la meva i òbviament, doncs, no sé, qui sap si farem un altre documental.
Però que ens està agradant. O sigui, que ens està agradant. Que ara, per sort, hem tingut un encàrrec que va molt bé i si de cop tenim més temes que els trobarem, doncs farem altres coses.
Podria fer un documental sobre ràdios lliures, no n'hi ha gaires. Vaja.
Sobre què?
Sobre ràdios lliures. També té moments ahir de pel·liculeo.
De frenesí, no? Les assemblees, sí, sobretot.
Jo sí que us volia preguntar com ha sigut tractat el vostre tema en els mitjans de comunicació, bueno, diríem...
Dolents.
Normals, no? Mainstream, diríem.
Ben,
no.
Mainstream si no es pot dir, és per...
Vale. Si heu sentit que hi ha hagut un mal ús o un ús que no era el que vosaltres preteníeu o si us heu sentit còmodes o no.
És que la veritat que mitjans convencionals, cap, a part de la Ràdio Euskadi, els altres han sigut la Directa, que ens va fer una doble portada
i la Xarxa
i un article per internet, ens va entrevistar el Miqui Puig.
Sí, a la Xarxa.
A la Xarxa, sí, l'antiga.
Miqui Puig és un... És
sí,
un
però
ell
va ser molt maco, si va decidir entrevistar-nos va ser perquè ell se sentia fi al tema i li agradava, per tant, i també tot han sigut entrevistes més així lliures. Potser la que podria haver sigut una mica més així formal i tot va ser la de Ràdio Euskadi, i jo, com que era la primera i estava molt nerviosa, no me'n recordo.
Però la pots sentir?
Sí, la puc sentir.
Però no vols.
No, inclús la gent em deia que si anava drogada i tot, perquè jo el que patia al principi és que...
Segur que sí,
sí,
no?
Que vam fer una entrevista per... Era 4 o la sexta?
4.
Ah, doncs llavors ja vam 2,
Sí, aquesta, però després te li va borrar la cinta i no va poder sortir.
Sospitosament.
Sí.
Ens encanta
aquesta història perquè va ser... De fet, va ser la primera. Llavors aquí estàvem molt nerviosos perquè jo sé que veia que...
Que si tornaves a cagar-la no podíem posar...
I tu què penses sobre ETA? O què penses...
De la doctrina Parot, no?
I com estàs nerviós... Ets susceptible a respondre a coses que no toquen o que no en saps. Vull dir, nosaltres podem parlar del documental i del que hem fet. Jo no, ni sóc historiadora, ni sóc una experta en el conflicte basc, no.
Home, però has fet humanitats.
Sí, he fet humanitats, però no es parlava d'això. Es parlava més de l'Holocaust i d'altres coses.
De l'Holocaust?
Sí, és que és un tema redundant en humanitats, aquest tema. Però vull dir que, i llavors amb aquesta entrevista sí que... per por de no voler dir coses que no volia dir, va acabar sent una entrevista bastant pobra, on les respostes eren...
País Basc.
Sí, no, i la pobra dona devia pensar que érem molt sossos, però estàvem com molt, no direm coses que no volem, i no vam acabar dient gaires coses.
No deixarem dir-nos no perquè els cossos del sistema que l'únic que volen és...
Sí, no hem tingut tan mitjà així de normal.
Què passa? Nosaltres som normals.
No, però...
Bueno, depèn,
que s'hagi interessat tampoc, de moment. Jo em viu, però de moment encara no...
A quantes ràdios es rebaran amb la camisa oberta?
Ja, és que no va dir això, però no.
Ja ho dic jo.
És supernormal, justament, és el més normal del món. Si saps que a l'altre obres la camisa...
Clar.
I a Can Portes?
Bueno, doncs aquí heu pogut explicar prou, no?
Sí.
Hi ha motivacions...
No, però anem a fer la pregunta. I què en penseu d'ETA?
Bueno, home, jo penso molt amb el que ha sigut l'ETA de la transició. I aquesta és l'any que he pogut sentir més...
Clar, és que
més simpatia, jo dic des del meu punt de vista, evidentment, també perquè els he conegut a ells, però no és el mateix l'ETA dels anys 70 i com lluitaven contra Franco com la de després.
Bueno, és que, no sé, crec que és un tema tan delicat.
No, però jo explico...
Sí, sí.
No, però jo...
Podeu fer-ho, parlar sense tapujos.
Sí, però jo no vull dir res, que el meu cap pensa això, eh? No t'estic amant, que tens un tema delicat i que... No, també és un tema que també s'agafa com un tot i dintre d'aquest tema hi ha molts temes i moltes historietes
i depèn de que t'espertis
i després
de com
t'espertis, depèn del govern que tinguis i depèn de moltes coses que...
Bueno, i és complexa, té molts elements i bueno, precisament per no tractar-ho així passa el que passa, no?
Sí,
com que ara com defensar els drets dels familiars o dels presos s'equivalgui a defensar pues, el terrorisme i ja està.
El simplisme que hi ha. La conclusió d'això és que les coses passen per motius i que si tu vols tirar endavant has d'escoltar sempre tothom i entendre, que no vol dir que recolzis, però entendre perquè les persones fan certes coses i perquè es motiven a fer coses i també que òbviament la venjança no ajudarà mai a resoldre un conflicte polític.
Ahí està, ens quedem amb aquesta frase. I bueno, després...
Titular.
Bueno, i evidentment que aquí suposo que d'una o altra forma el documental que heu fet, que al final l'heu fet vosaltres, ja es pot intuir a partir d'ahir algun...
Sí,
o altre pensament o posicionament.
Sí,
no? O sigui que sobretot la gent que el vegi, llavors suposo que ja respondrà també certes preguntes. I qui vulgui fer-ho i sigui de Barcelona o tinc ganes de venir, doncs pues recordem que a Can Batlló, al carrer Constitució a la Bordeta, el divendres dia 29 a les 19 hores, doncs serà la propera projecció. I segurament més endavant n'hi haurà més i busquem per la xarxa. Nosaltres també, a la mesura que ens enterem, ho anirem dient i anunciant. I doncs moltes gràcies, no? Nosaltres els Majares l'hem de veure.
Que els estàs fent fora ja?
No,
no, però jo us convidaria que es quedessin aquí.
Home,
a la part final del programa.
A més ara posarem música basca molt xula que, bueno,
perquè ara
és disfrutar.
Jo no tinc una pregunta, o sigui...
Igual que la d'ETA o més heavy?
No, sí, més o menys semblant.
Però contestaré.
Penseu que hi ha optimisme? O sigui, la gent estava optimista? La gent que ho ha entrevistat o són...
No.
O són, no ho sé, vull dir que jo no
hi ha gent molt activa encara a través de la política. O sigui, la gent que fins i tot amb la d'ETA i tal segueix lluitant.
Pot ser optimista, clar, vull dir, la gent que continua lluitant.
Jo crec que és optimista. Hi ha gent que està una mica més desencantada.
Som
14
persones i són diferents,
bueno,
però jo si m'hagués de quedar amb una cosa és amb el desencant. Bueno, amb que vas formar part de la lluita.
És que,
i...
és que al mateix temps han accedit al documental, per tant hi ha una mica d'optimisme pel fet que vinguin, es mobilitzin, ens coneguin a participar. O sigui, jo crec que sí que hi ha una mica d'optimisme. En el fons segueix havent una mica d'optimisme, crec que jo ho veig així. Sí que hi ha algun moment al documental que surt un tio dient... Bueno, jo estic una mica desencantant, no sé què, però segueixo aquí i em lien i torno a estar aquí. O sigui, jo crec que en el fons segueixen, són bueno, conserven els seus ideals i són, no sé, somiador no és la paraula, potser, però segueixen lluitant per lo seu.
Sí.
O no?
Bueno,
jo crec que sí. Bueno, és un documental, però jo crec que sí.
Sí, no, anava a dir una cosa, però no la diré perquè, com que jo no ho sé, vull dir, no, això d'opinar...
No, però
pots dir-ho, eh?
Sí, no, però vull dir, vosaltres teniu bastants més elements en opinar en el seu lloc, perquè bàsicament perquè els heu conegut.
Sí.
Vull dir, per tant, jo m'abstindré de...
Per això.
O com a mínim esperaré veure el documental.
I una última pregunta.
Aquesta te l'has apuntat i tot, no m'ho puc creure.
No, aquesta era de per casualitat.
Ja m'estranyava.
Què passa, que tens el mateix nom que de la patronal? Et diuen moltes coses?
És Joan Rossell amb dues S's, això em desvincula amb el president del Barça, amb el de la patronal, amb tot quisqui. O sigui, no tinc res a veure, però ni fas 300 ni 600 anys. O sigui.
No,
hi havia com dues dinasties, que Rossell amb una i Rossell amb dues, jo sóc de la segona.
Però llavors serien Roser, no? Per què els
clar, perquè són així. És Roser amb dues esses. No sé.
Bueno, aclarit això, doncs posem una mica més de música.
Us jubilareu als 70 anys fent documentals o no? Perquè fent documentals, pots fer documentals que en tinguis 70 o 80?
Ah,
o...
sí.
Fins que pugueu.
Es poden fer sempre.
O fins que ens donin la gana. Vull dir, una de les dues.
Bueno, si nosaltres seguim i ens jubilarem fent ràdio, doncs potser clar. Tornarem aquí a coincidir.
Mira,
si
poguessin cotitzar amb els anys que hem fet ràdio, seria
fantàstic.
Ho podríem jubilar. Sí,
més o menys. Bueno, tu, doncs va, escoltem una banda que es diu Gosse, que va estar tocant ahir dins de l'Euskal Herria Sona, que aquí jo crec que ja els hem punxat, perquè algun altre cop algun majar els d'ells, i són força originals, vull dir, dins de cert moviment de música basca que s'ha de dir que els últims anys s'ha renovat prou, però sí que jo crec que és de lo més original, almenys que ens arriba aquí. I això, van tocar al KGB, un espai que també donaria molt que parlar, però no ho farem ara. I res, pues, escolteu-los, en aquesta barreja de música electrònica amb la triquititxa i, bueno, molt, molt recomanables. De fet, avui l'entrevista telefònica que anàvem a tenir també a part, segurament era amb, era amb aquest trio. Sí, era amb el quartet, si contem el gos, que surt a les fotos. Això no ho explicarem. Però bueno, que no ha pogut ser i potser un altre cop vinguin per aquí. Pues sí que ho farem. I res, dir també, després, si ens dona temps, doncs si ens dona temps, posarem l'altra banda que va tocar ja ahir al KGB amb Gose, que a mi em van sorprendre també prou, que es diuen Anai Arrebac, i si no, dit queda el nom. Vinga, Gose. I després expliquem quatre dates de l'Euskal Herria Sona d'aquest any. Mentre sonen els Gose, us diem algunes dates d'aquest Euskal Herria Sona. Disculpeu si ha anat sonant així de fondo o alguna cosa, però expressament perquè hem entrat a la web. D'aquesta iniciativa organitzada des de l'Euskal Etxe, el Centre de Cultura Basca de Barcelona, que està al Born, doncs propers concerts, només per dir-vos alguns, i recomanables, per exemple, la gent de Bad Sound System, que estarà el dia 6 de novembre a les 12:30, és un dimecres a la Sala Polo de Barcelona. Després, la cap dos dies, Berritxarac, R.O.U.A. Illinois, el Razmataz, 8 de novembre i divendres a les 19 hores. I dins de les festes de Clot, el dissabte dia 9, a les 10, en el Fusal per al Clot, és Casti. I després, el 15 de novembre, Damba, per exemple, no confondre amb el mític grup punk bizarro dels anys 80, estaran al Festival de Música Popular de Barcelona per 100 euros, el propi Óscar Etxea. I res, hi ha altres concerts que ja us direm segurament d'aquí dues setmanes i que potser que els Majares tornem a anar en alguna cosa. I res, més un parell de cosetes de notícies, dir-vos que els nostres estimats veïns, veïnes radiofòniques, que és el Rizoma Marinoski, avui no els hem tingut, qui ens hagi estat escoltant just aquí en directe abans nostre, perquè han estat fent programa des de la Casa de la Solidaritat, on es feia un dels últims actes de l'Octubre Trans. Per tant, a part de pues, dirigir-vos a la pàgina web d'aquesta sèrie d'activitats que s'han fet per reivindicar doncs, bueno, pues, tota aquesta realitat i sobretot la despenalització i la visibilització de la realitat trans, inclús a la manifestació que es va fer ahir a la plaça Sant Jaume a Barcelona, que vam passar un moment, doncs, també remetre-vos a que escolteu aquest programa Rizoma Marinoski, que l'han fet allà retransmetent xerrades de, que es feien a la Casa del Sol i avui. I en aquest sentit, dir-vos també que, tot i que no hem estat aquí físicament, sí que s'ha anat fent ràdio, com per exemple es va poder retransmetre a Can Batió, recordem que serà la pròxima projecció de, del documental dels nostres companys, doncs a Can Batió, en el marc de les jornades antifeixistes, entorn al 12 d'octubre, doncs es va fer streaming de la xerrada que portava gent de diferents moments antifeixistes d'Europa, de Grècia, Alemanya, etc., i que es va passar per streaming i que la trobareu penjada, qui no ho pogués escoltar aquell dia on és allà in situ, a podcast.contrabanda.org. I ja per acabar de lligar, dir-vos que en aquella mateixa web, podcast.contrabanda.org, trobareu un especial que han fet companys contrabandistes arran de l'assassinat d'aquest veí del Raval, que va ser pues, colpejat fins a la mort per uns Mossos que, com acostumen a fer en els seus abusos policials, pues, a part d'actuar bastardament, ho estan fent amb total impunitat fins ara. Doncs per fer pues, una actualització del que en aquell moment s'estava pues, sabent d'aquest flagrant cas, es va acompanyar l'arreu, hem fet un programa que el podeu trobar ja a podcast.contrabanda.org i que segurament serà pues, un dels temes centrals que parlarem d'aquí dues setmanes. Intentant pues, parlar amb persones veïnes, testimonis d'això, pues, d'aquest assassinat.
I recordar que, bueno, que com a última informació, bueno, que ja es deu saber a aquestes alçades, és que els Mossos han quedat absolutament impunes d'aquesta acció, ja que, a més, doncs, com se sap, CiU i Esquerra doncs, han pactat i han salvat el cap dels Mossos d'Esquadra, que ja de per si era prou problemàtic.
Ja saltarà a la pròxima.
Sí, a la pròxima.
Sí, dic que, bueno, de fet, ja no es demana el cap només per aquest cas, sinó sobretot bueno, també per tota la gestió del cas de l'Ester Quintana.
Sí,
que no és,
de fet, just quan treien, era curiós, no?, perquè just quan treien el tema de que salvaven, no?, que salvaven el Prat aquest, doncs també sortia al mateix temps una mica com per aplacar el cop que s'estan ja plantejant definitivament de deixar la...
d'actuar amb... No sé quant temps nos plantarem
amb pilotes de goma,
no...
sí.
Pues, doncs, de fet, d'aquests dos casos, tant de l'assassinat del carrer Aurora com pues, parlar també de tots els abusos amb bales de goma que hi ha hagut, pues, segurament serà el que dediquem al proper programa aquí dues setmanes.
Que bé.
I lligat a això, pues, de fet, hi ha una trobada, no?, aquesta setmana a l'Espai Obert de Sants, si no m'equivoco, sobre els abusos policials, que és una assemblea de preparació per la diada que es torna a fer contra els abusos de poder. No policials, sinó en general, abusos de poder, dimecres 29, Espai Obert, carrer Violant d'Hongria, 71, a les 8. I, de fet, una mica motiu per preparar l'aniversari de l'assassinat de Pedro Álvarez, un altre assassinat impune del qual bueno, portem 16 anys quasi parlant-ho, va ser anterior fins i tot que comencéssim a fer ràdio, i bueno, és potser l'exemple més flagrant i més silenciat d'això pues, bueno, de cas que no bueno, que ha quedat impune i que la família pues, va reivindicant. Són 20 anys i aquest cop i bueno, pues, es prepararà amb temps pues, aquestes jornades des de diferents col·lectius de suport, d'amics, familiars i etcètera, de víctimes, perquè també hi ha altres tipus de víctimes pues, que no surten tant als mitjans. Bueno, posem una cançoneta per donar temps a fer una mica quatre coses d'agenda, potser un nivell més audiovisual, ja que avui pues, hem parlat d'aquest documental, la Segovia Big Band, i després encara tenim també alguna altra cançó que ens ha preparat l'Oliveta. Doncs escoltarem l'altra banda que va tocar ahir, que ja ve, Teloneando, els Gosse, però bueno, en teoria, Teloneja
porta implícit que sigui una banda que només sigui com una mica per obrir i que sigui tranquil·la i tal, però sorprenentment no va ser aquest el cas, i mi, jo és una gent que no coneixia res i ja vaig flipar prou i em van fer ballar, cosa que últimament no faig molt, o sigui, només per això ja estic content. Una altra cosa és el que fem en privat, però sí, vull dir, musicalment, bueno, es diu Anai Arrebat, la cançó es diu Oyo, i era així bastant funky, però molt punkero i rockero. Funky, molt xulo. El que, mira, també ens pot anar ja donant peu. Anai,
el 23 aniversari, oh, superconcierto, eh?
Que ja està confirmadíssim que el 23 aniversari de Contraland FM al gener, 16 de gener.
Pues cambiamos entradas por un documental, por un DVD.
Només que vinguin tots els invitats que han vingut als Majares, omplirem les bases. 16 de novembre, nit funky.
16 de novembre?
16 de gener. Sort que estàs al loro. Nit funky amb tirant-lo funk, política a l'àmbit i xoca de la internacional. Però bueno, de moment ens quedem aquest funk, punk, rock i lo que sea d'Anai Arrebac. Oyu, oyu.
Desagertu ziren zaldunen dantza iunaren ondoren. Egan oie egin nahi du beste ikez arnaza arti behin betikoz zergatik ez tantan salto egin nahi du beste ikez arnaza arti behin
Bueno, per saber la programació completa d'aquest festival de música basca, hsona.com, Euskal Herria Sona 2013. Bueno, doncs així agenda més a nivell audiovisual. Pues el dia 31, Dia dels Morts, hi ha moltes coses, ara us ho diem, i molt més recomanades, però sí que també anunciar-vos un festival de curtmetratges terrorífics per la nit del 31, la nit de Tots Sants, tot i que ara li diuen de Halloween, que es farà a l'Antic Teatre, al casc antic, al carrer Verdaguer Calís. Segur que també acollirà algunes de les projeccions del Festival de Cinema Cubà i amb entrada lliure. Però el 31 d'octubre, a partir de les 18 hores, hi haurà la projecció d'aquests curtmetratges de l'antic Horror Picture Show. Curtmetratges així de terror. Presentació de premis i a les 9, concerts de Fantàbulos Míticos i Antic Teatre Pan.
I del 6 al 10 de novembre hi ha la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, que se celebra a la Filmoteca de Catalunya, i que bueno, i d'aquesta mostra, doncs, nosaltres ens agradaria destacar un dels... De, sí, exacte, per temes de corporativisme.
El gran mal de l'humanitat actual.
Una de les presentacions que es fa és sobre Egipte i es diu Hivern del Descontentament. La direcció és d'Ibrahim El Batut i conta
El Batut
i té un debat que compta amb la presència de Marc Almodóvar, un habitual d'aquesta casa.
Sí, dels tertulians, no diem tontulians, però tertulians habituals, sobretot quan parlem d'Egipte i aquestes coses, no?
Sí, que, bueno, degut a la seva experiència exercint de periodista i documentalista i demás a Egipte durant els últims 5 anys, doncs estarà allà presentant, bueno, formant part d'aquest debat que hi haurà sobre Egipte a partir d'aquesta presentació audiovisual.
Però més enllà d'aquest documental, pues, recomano-vos en general aquest cicle. L'any passat, pues, vam fer una entrevista telefònica de la mostra i pues, a la web, no? Que deu una web per ahí, pues, mira, podeu veure el programa, que serà un altre cop a la Filmoteca.
Sí, a la web www.mostrecinearab.com.
Molt bé, més cosetes de la nit de Tots Sants.
Los Muertos, també farem festa a Sequoia, ja que vam fer l'últim programa sobre aquest projecte, doncs dir que també per fi fem una petita festa d'inauguració, que al final es desengela perquè potser diu que DJ Mahara no vindrà. Bueno. Tampoc vindran d'Indústries Orsinius i que ja...
Però el que segur
però, bueno, sí que hi haurà una especial Passatge del Terror.
I algú de música en directe, no?
Algú de música en directe n'hi haurà i música en diferit també.
Amb una gran banda?
Amb una gran banda i també tindrem un videoclub, hi ha un videoclub de pel·lis de terror perquè n'he reciclat moltes últimament i posarem una sala tota la nit perquè tu puguis escollir les pel·lis que et molin. Carrie, L'Exorcista, It, El Brujo, i llavors te la puguis anar ficant tota la nit si vols. Amb auriculars, robarem auriculars de la ràdio avui, aquests que estan ja mig vells.
No, perquè des d'ahir...
Els vull llançar tots?
S'ha renovat. Això ho hem de dir, Agraïm als companys de Nomada Sintòpico aquesta renovació de...
Pues agafaré els antics que estaven mig cascats, com sempre.
No s'enterarà ningú.
No, els portarells a Terrero que em paguen a 20 cèntims el quilo.
I si la gent vol anar?
Si la gent vol venir, que em truqui.
Molt fàcil.
No, però
que... Alguna coordenada.
Hi ha unes coordenades GMT que no me les sé, però bueno, que pot mirar informació a sequoia.checkpl.net. Checkpl.net. És mentida, encara no he posat informació, però la posarem a partir d'ara ja.
Pues bueno,
però val molt la pena. Si és, almenys si vius a Osònia, apuntat al...
Osònia. Està bé, està bé. Bueno, pues per fer el...
I si no, pues si és de Barcelona hi ha la R3 que funciona molt bé sempre.
Bueno, que a punt musical, com sí. Sempre jo.
Ficarem
un comando fent el punt musical final del programa. El dissabte que ve hi ha el concert de la Mala Rodríguez a l'Apolo de Barcelona i bueno, en motiu d'això posaré una cançó final de la Mala que m'agrada molt, que es diu Qui em manda aquí?
Tu.
Pues ara la posarem per ficar les últimes cosetes de ja. Abans, deixem-me dir uns apunts bikerquins, que sempre tirem una mica pel barri.
No, perquè has d'explicar com va anar allò de bueno, la plaça Uri Caballero.
Bueno, farem molt ràpid, però sí que ja ho vam anunciar en el darrer programa, pues, dins dels diferents homenatges que el nostre entranyable Uri contrabandista, Uri Sic i mil apellidos més, ha portat, es va fer el dissabte passat la col·locació de la placa amb el seu nom, Oriol Caballero, a la plaça que se li anomena Bolívar, de la Vinga de Vallcarca, i qui no pogués assistir, suposo que ha tingut ganes després, com a mínim, anar a veure la placa que es va col·locar...
Perdó, però no...
Pues que...
Vaig passar pel costat i me'n vaig oblidar, mira,
Pues no us preocupeu, perquè la qüestió és que no hi és.
No hi és? L'han retirat, ja?
I, bueno, tampoc explicarem les raons, però, bueno, la qüestió és que sí que, almenys a
certs
contrabandistes podem estar enfadats, perquè encara els organitzadors s'hagin vist obligat a treure'l, perquè el districte, barreja coses i no pot entendre que les iniciatives personals, populars o familiars
puguin anar
per davant de les iniciatives internacionals.
Com un graffiti o una cosa així, que el traguin ells, no?
La qüestió és que suposo que tornarà a col·locar-se i segur que si no allà, en un altre espai, al barri de Vallcarca, farà homenatge com es mereix o com vol intentar fer-ho a l'Uri. I res, dic que allà en el barri s'està d'aniversari un espai que ha donat una mica vida a Vallcarca, que és la Bodega Riera, un projecte més o menys cosí de l'Ateneu Popular de Vallcarca, que estan de segon aniversari i estan aprofitant per tornar a fer concerts i espectacles en viu que precisament el districte els està impedint fer els darrers temps. I llavors aquests dies s'han piat una mica d'amnistia i estan fent això, concerts en directe, tasts d'alcohòlics, espectacles també d'arts escèniques, tot això fins al dia 31, que precisament que acabaran amb una festa de Pia la Castanya allà a l'avinguda Vallcarca número 91, i si voleu cotillejar sobre el que faran, o també a l'Ateneu de Vallcarca, apvallcarca.wordpress.com. Si ho voleu fer, anant de camí, per exemple, al Parkway, que
ja de, no pots entrar, però bueno, hauríem
no
de colar, no?
Però sí que podíem recuperar i dir precisament també un tema que vam parlar aquí fa diversos mesos amb algunes de les impulsores del documental del dret a gaudir, a Gaudi, que des de fa poquet està penjat a internet i ja ho podeu veure online. Després de fer una sèrie de presentacions a diversos espais, tant de Barcelona com de fora, doncs ja el podeu veure, i precisament un projecte que més va finançar amb micromecenatge, no sé si amb la mateixa plataforma que vosaltres, però bueno, que així el van poder tirar endavant. Pues bueno, abans de ficar la mala, tornem a repetir per enèsima vegada, no?, la projecció de...
Campbelló.
De vosaltres?
De Segovia Big Band.
El 29 de novembre a les 7 a Can Batlló.
Això, que almenys no quedi dit, que no sigui per repetir-ho. Vinga, va, doncs escoltem la Mala Rodríguez, no? Qui en manda?
Aquí.
Oliveta.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso, indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. Esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego.
Bueno, doncs teníem aquí la Mala Rodríguez, que ens explica qui en manda aquí, i ja sabeu que aquí a Contrabanda manda el poble, o sigui, ja sabeu que aquesta ràdio està oberta per tots i totes. I escolta, ens oblidàvem una cosa avui, ja que hem parlat a més de l'Ovidi, que a part de sentir-nos a les zones arsianes de Barcelona, gràcies a la nostra santa casa,
Alcoi
a la Xara, amb les nostres ràdios germanes de Ràdio Activa i Ràdio Mistalera, a província d'Alacant, totes dues, que vés a saber si no trigarem a anar a visitar, no?
Vinga, hòstia, també ho diem, però també diem fa uns anys d'anar al Senegal i no hi anem.
Ja, però aquest cop ens han invitat formalment, però bueno, això ja són qüestions internes nostres.
Això no m'ho expliques tu a mi,
No, ara ho parlarem. Doncs, ja les últimes coses. Dic que també un grup que tenim aquí pendent de portar i que a vegades hem punxat, que es diuen Wala, i que estan tocant ara mateix a RAI, al Centre Cultural del carrer Gardés 12, aniran a Vallcarca el proper divendres dia 8, divendres 8 de novembre a les 7:30 a l'antic Fort de Vallcarca, espai molt agradable i xulo, al carrer Cambrils número 10, i val 3 euros o si ets sòcia, o 4 si no. I ara és això, el dia abans, dia 9, a que per ser hi hagi un altre concert, no? Que ens oblidàvem de dir-ho.
És veritat, el dia 9 en el Vermut Parroquiano tindrem les Indústries Orsinis fent un repertori del seu rock and roll majúscules.
Al carrer Fan Culler.
Hi ha grans col·laboracions i és molt perroquiano. No es pot dir res més que a la parròquia.
Sí, si voleu sentir aquesta...
La missa del dissabte.
Veu carajillera de certs contrabandistes, doncs allà, carrer Francolí, el Farró, a quina hora? A les dues, no, mal o menys?
Sí, jo crec que tot el matí, no? Sí, nosaltres hi hauríem abans, o sigui... Qui vulgui venir està convidat a agafar el to.
Això.
Afinar una miqueta, no?
I bueno, fora d'eventos més...
Que pues... per cert he trobat els estris de barber del meu besavi.
Porta'ls, porta'ls aquí.
Hi ha unes màquines de tallar cabells, com les ara les rapadores aquestes elèctriques, però que anaven manuals.
Super... És que Eduardo Manos Tijeras no es diu Eduardo Manos Tijeras perquè sí.
No, no.
Això no ho sap l'audiència.
Sí, jo sóc un barber frustrat. Però bueno, qui sap si ho seré un dia.
Bueno, doncs fora d'activitats d'oci... Doncs fora de l'agenda més ociosa, hi ha última cosa, que també és una cosa que aquí n'hem parlat, fa pocs programes, s'està organitzant una assemblea per debatre, però sobretot lluitar i bueno, presentar, donar una mica la cara contra aquest codi penal Gallardón, que vam parlar aquí fa dos programes, més o menys, i s'està organitzant a Barcelona una assemblea, i la propera serà el dimecres dia 6 a l'Ateneu Llibertat del Poble Sec a les 7, carrer Creu de Molers, i bueno, doncs això, pendent que un dia també li dediquem el temps sí. que es mereix el tema.
Jo, comentant coses audiovisuals, dic que aquesta setmana he vist una pel·lícula que es diu Carmina o Revienta,
que està... Ara, l'has vist
ara? Ara l'he vista, ja, joder, ja ho sé que n'hem parlat tothom, però bueno, i que està bé.
Molt bé. Pues sí, jo mira,
jo que l'heu vist a totes, vale?
Jo no l'he vist, jo no l'he vist.
Va,
t'agafaré la paraula. Vinga, va, pues tornem d'aquí dues setmanes. Les invitades, invitats, moltes gràcies per aguantar-nos, sobretot aquesta part final, no? Que ja no us hem deixat parlar. I ja està, no? A l'audiència que segueixi també escoltant Contraband d'altres programes fantàstics i més serios que nosaltres que hi ha a la parrilla. I a usar els mitjans lliures, no?
Ecoliqua.
La asamblea
de Majaras
se va.
¿Por dónde?
Venido.
Majara, Majara. Contrabanda. Contrabanda.
FM.